Al matí, amb Raquel García.
Ara us volem explicar l'experiència del Jordi Andreu, amb 53 anys, 4 fills, aquest sabadellenc que des de l'octubre del 2022 viatja fins a Ucraïna. Vol mostrar, doncs, això, la seva solidaritat. Intenta donar resposta a aquesta crisi humanitària que viu la població afectada des de fa més d'un any pel conflicte. Avui ens visita per explicar-nos les 5 expedicions solidàries que ha fet i com s'ha estat preparant per al seu proper viatge, que farà, doncs, el país en guerra, probablement aquest proper mes de juliol, per ajudar de primera mà la població ucraïnesa. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns com sorgeix, no? Doncs, en tu aquesta necessitat de dir jo he de fer alguna cosa.
Bueno, la veritat és que va sorgir, doncs, a mi sempre m'ha impactat el tema de la guerra i com que sóc una mica periodista frustrat, doncs, perquè la situació, doncs, no es va donar en el seu moment i penso que havia de fer alguna cosa. I vaig escoltar un programa de ràdio que hi havia dos persones, dos nois que havien agafat la furgoneta, havien carregat de menjar i havien anat cap allà. Aleshores això em va fer pensar de dir, escolta, jo vull fer alguna cosa. Costa molt que jo em pugui agafar una setmana i anar amb algú més. Vaig trucar en ONGs, les ONGs està tot tancat i és molt compliquet, molt complexa. I vaig decidir mirar, estudiar molt bé les zones on arriben els ucranians o la gent que vol marxar del país i que s'anomenen punts blaus, i n'hi han tres a prop de la frontera de Polònia, i vaig encaminar-me cap allà, vaig agafar l'avió a Cracòvia, vaig llogar un cotxe i me'n vaig anar cap a la frontera en aquests punts blaus que jo havia vist on es podia necessitar ajuda.
Aquest va ser el teu primer viatge, l'octubre del 2022.
Correcte.
Que et van dir a casa també quan vas decidir, jo faig les maletes i me'n vaig.
Sol. Bueno, és... Home, mira, a casa un dels avantatges que tenim és que cada un té el seu espai i ens respectem molt els espais de cada un. Aleshores, és una cosa que a mi, bueno, em van veure que a mi em cridava l'atenció i bueno, em van deixar, evidentment, jo doncs, sempre anava informant de tot el que feia i així, però la veritat és que, bueno, van veure que era una cosa solidària i que per què no aquesta experiència, doncs, també et creixes com a persona, no? I així ho vaig.
Has passat por alguna vegada?
He passat tensió. Por. Bueno, sempre passes una mica, suposo, de por. Tensió, sí. El que passa que hi ha una cosa que quan arribo allà, cada vegada, no sé per què, però em sento molt fort i davant de tots els inconvenients em sobreposo. Llavors, quan arribo aquí i penso i parlo, després quan em ve tota la baixera, no? Però en allà, realment, no sé, tinc aquesta sort o aquesta capacitat de poder-me posar fort, no?
Què vas fer en aquell primer viatge, no? Quan vas arribar a la frontera, com vas ajudar també,
bueno,
doncs,
aquí
a la gent?
La primera anècdota, que hi ha moltes anècdotes, evidentment, en un viatge així tens... La primera anècdota és que el GPS del cotxe que vaig llogar no estava actualitzat. Llavors, quan jo vaig posar Medica, que és la ciutat, el poblet fronterer, que és on arribaven en massa al principi, que es veia per la televisió i tot, que on entraven caminant. Això ja no existeix, només va passar 2-3 mesos. Després allò ja no passa, la gent caminant. O bé amb autobús, o bé amb trens, o amb avió no, perquè estan tancats els aeroports. Aleshores, jo, com no estava ben informat, em vaig passar l'última sortida mèdica i ja entrava cap a Ucraïna, diguéssim, ja estava a la frontera, a les portes de la frontera. Llavors, allà, jo em vaig una mica, hòstia, sí que em vaig acollonir, i dic, ostres, no puc fer, haig de tirar enrere, i vaig trobar allà un militar que em feia passar ràpid, i li vaig intentar explicar que volia, i em va fer passar ràpid cap a dintre. Llavors, jo, quan no em va veure, vaig fer un... una cosa que no es pot fer mai, però en aquell moment no ho penses, perquè penses, hosti, si entro dintre, què em passarà? No ho puc fer. I vaig ser com un trombo, vaig veure una porta cap allà i vaig tirar el tromb, vaig fer cap allà, no em va veure ningú, i un cop em vaig posar a l'altre cantó, sí que va venir un militar amb d'allò, llavors jo li vaig explicar, es va posar a riure, va veure que no, però clar, no saps, és que
clar,
fer el que vaig
són,
fer...
Són moments, no?, de tensió, perquè sí. És un país doncs, que es troba doncs, en guerra, no?,
clar.
I també m'imagino que hi ha un problema, que és l'idioma. Com t'entens amb ells? Doncs
pues jo, amb el Google Translation, i parlo en espanyol i tradueix directament a l'ucranià. Ells parlen el polonès, l'ucranià i el rus. No parlen tampoc l'anglès. De fet, l'anglès jo el parlo poquet, però és que tampoc el parlen. O sigui, llavors vaig sempre amb el mòbil. Llavors, bueno, no tinc, en aquest aspecte no tinc problema.
Què has fet en aquestes 5 expedicions, no? Que has fet, com has ajudat? Perquè la veritat és que has fet gairebé de tot.
Sí. O sigui, vaig començar a l'estació de Xemeixé, es pronuncia Xemeixé, però és Percemisil, un nom molt estrany, que és on arriben tots i marxen, entren i surten tots els trens que venen d'Ucraïna, i llavors és una estació que està molt ben organitzada, però el problema és que no hi ha ni ascensors ni hi ha escales mecàniques, llavors venen moltíssima gent ple de maletes grans, nens, mares, tal, i no poden baixar, i de fet cauen, es fan mal, realment és un perill. I en allà realment vaig estar els primers dies ajudant en allà 10 hores cada dia pujant, baixant maletes. A més és que t'enganxa tant perquè, pobrets, ho veus que necessiten tant i veus aquella necessitat que estan desemparats, que venen un país que no saps el que els hi passarà, venen com venen, també molts tornen, sobretot a les últimes expedicions veus que tornen perquè ja s'ha com normalitzat. A les ciutats on no hi ha la guerra directa s'ha com mig normalitzat i els seus familiars estan a la guerra. Llavors...
És que és molt dur, però malgrat s'ha normalitzat, el seu dia a dia és terrible, perquè, clar, la situació allà, social, econòmica, és molt difícil,
sí,
molt complicada.
Sí. Tot i que tothom intenta fer amb naturalitat les seves feines, els que tenen feina, però és complicat perquè sempre vius amb la tensió de les alarmes. Jo m'ha sonat bastantes vegades estant allà. Llavors, clar, la sensació és de dir, ai, arribarà o no arribarà? Llavors, el primer cop que vaig entrar a Ucraïna, que va ser la segona expedició que vaig anar, en aquí, ostres, vaig preguntar de seguida, escolta, què haig de fer, no? I em van dir, bueno, si no tarda més de 15 minuts, doncs tranquils, si tarda més sí que hem d'anar a buscar un refugi. Llavors, com que és a l'oest, les contres ucranianes normalment acaben trencant o desestabilitzant tots els coets que venen de Rússia, no?
Explica'ns també, no?, com a partir d'aquests viatges també doncs, has començat també doncs, a conèixer, no?, altres doncs, entitats que també treballen, que trepitgen a la zona i que això també t'ha ofert, no?, doncs, accedir a situacions i també doncs, a diferents indrets, no?, i situacions.
Bueno, va ser... O sigui, és que un cop arribes allà se't van obrint com finestres. Vaig conèixer a una noia a través d'un americà de New Jersey que parlava espanyol en allà a l'estació de Xemeixé, i en allà és com una Teresa de Calcuta, però sense ser
religiosa,
no? I la noia es desviu, ella és ucraniana, viu fa 10 anys a Polònia, tenia el seu negoci, quan va començar la guerra va començar a dedicar-se a ajudar, sense límits.
Sí.
Llavors, a través d'això, doncs, el CEO de la Comunitat Econòmica Europea em va començar a demanar ajuda d'entrar coses a dintre d'Ucrània. Clar, jo al principi em vaig dir, ostres, quin risc, no? I sobretot un 4x4, la primera vegada va ser en plen d'ajuda humanitària, vaig fer foto tot, vaig filmar conforme hi havia allò, perquè clar, jo no havia anat mai. Has de passar dues fronteres, no només una, clar, és un... Bueno, i a partir d'aquí doncs vaig entrar, estava molt ben muntat, una petita organització amb poca gent, molt ben organitzada, semblant als partisans a la Segona Guerra Mundial,
sí.
Molt discreta, però que fan una feina enorme i que realment és de pel·lícula. És una pel·lícula el que vius allà. I a partir d'aquí doncs, vaig anar a entrar en una ambulància plena de matalassos i de coses necessàries de, doncs, de temes de Creu Roja i tot això per, doncs, perquè portéssim zones de guerra que ho necessitaven. Mm-hmm. I després llavors faig moltes labors en allà mateix a Polònia, a llocs de, on viuen els refugiats que venen, i en aquí doncs els hi porto cadira de rodes, totes les necessitats que puc ajudar, al tenir el cotxe jo de lloguer, doncs puc fer totes aquestes coses que se'm demanen, no? La última, que suposo que és el colofó, això, no, del que m'ha fet fer un pas més i donar-me a conèixer a les redes socials, doncs és demanar ajuda, doncs, perquè el govern polonès, òbviament, i ho entenc, no vol pagar el que és l'ajuda dels refugiats que estan en zona de guerra cap a Polònia, perquè surtin d'on estan, no tenen diners aquesta gent per sortir, llavors em van demanar ajuda, sisplau, doncs, econòmica per poder fer això, no? Llavors jo, doncs, a partir d'aquí ho vaig donar a conèixer i vaig a les meves amistats, als meus entorns, vaig demanar ajuda. Llavors jo vaig anar aquesta última vegada, doncs, amb 2.000 i escaig euros, i ho vaig voler provar de primera mà, com funcionava això, com estan organitzats, i llavors vaig anar, doncs, a Lviv, que és la ciutat de l'oest més gran, de 750.000 habitants, i en allà vaig viure tota aquesta experiència, i vaig portar un autocar jo mateix, de plen de refugiats, i els vaig portar fins a Polònia. Uh-huh. En allà aquesta fundació el rebia, amb un poliesportiu superben preparat, jo em vaig quedar parat de lo ben organitzat que ho tenien, i de partir d'aquí se'ls anava preguntant, sí, on volien anar l'endemà, i els vam anar com col·locant i portar-los als llocs on ells preferien anar, i bueno, la veritat és que són totes les tasques que vaig fent, i amb això, uh-huh, pues, és quan dius, ostres, has de fer més, no? I et demanen més ajuda, i és quan dius, ostres, has de fer un pas més i poder ajudar més, i és el que faig, intentar ajudar més, no?
Tot això ho combines, clar, perquè tens la teva pròpia empresa, no?
Sí.
També, i llavors això suposo que també facilita, no? Doncs a tots aquests, sí, viatges.
Sí, jo tinc una petita empresa de distribució de premsa, llavors, de fa molts anys, llavors, jo molts dies a la setmana vaig a repartir primera hora, però després gestiono el resta de l'empresa. Llavors el que faig aquesta setmana, doncs, no vaig a repartir, m'enduc el portàtil i faig algunes de les tasques, i pel mòbil puc fer aquestes tasques, i alhora, doncs, compagino feina i ajut, no? Però aquella setmana me l'agafo mig com de festa, no? Mm. Perquè al final desconnecto totalment de la feina, sí, no tant, però sí. I, bueno, i al final, doncs, és una manera, doncs, d'ajudar i de poder compaginar les dues coses, no? I la família, doncs, em dona el suport perquè veuen, doncs, que estic fent una bona labor, i pels meus fills també els ensenyo això, no?
Clar, aquest altruisme, no? Intentar ajudar, perquè sembla que porten més d'un any en guerra, no? I que al principi també hi havia moltes persones a títol individual o entitats, no? Hem fet molt de costat amb aquesta crisi humanitària, però la veritat és que van passant els mesos, continuen en guerra, en conflicte, continuen les necessitats, no? I a vegades en el dia a dia nostre sembla que ens oblidem, no? Mm.
Sí, sí, és així, realment és així, o sigui, ho has dit perfectament, Raquel, és que en allà la gent s'ha acostumat a viure amb les bombes, s'ha acostumat a viure amb les alarmes, s'ha acostumat, com ens acostumaríem aquí, com ens perquè desgraciadament la situació és complicada, doncs, perquè hi ha moltes coses en joc, aleshores ells realment no saben quan durarà, com nosaltres. El que passa que tenen una força de dir, guanyarem, 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 no saben realment l'ajut que té d'Europa, no ho saben, la majoria. Però, bueno, ells tenen molt clar que se'n sortiran i són molt patriotes. Uh-huh. Alhora que són molt, molt amables, molt hospitalaris, dintre del que poden ser. I la veritat és que és un orgull. És un orgull poder ajudar cada vegada quan vaig, uh-huh, quan vaig allà, no? I per això ho segueixo fent. I no me'n penedeixo.
I a més ara t'estàs preparant per tornar a marxar. Què és el que necessites i què és el que aniràs a fer?
Bueno, el que aniré a fer és seguir ajudant. Per un cantó, doncs, seguir portant aquests autocars de gent que està en zona de guerra, que no tenen diners per poder marxar al país, que és el que realment fa falta, que donar-los una oportunitat, i això per un cantó, i per l'altre ajudar, intentar veure més endins, no? Ara jo estic més a l'oest, doncs en una zona conflictiva, però relativament conflictiva, doncs a veure les conseqüències de la guerra, el que està portant, i a més portar ajuda humanitària a Kiev, que és la capital, i que allà, com que està més a dintre, costa més d'arribar, no? Llavors, bueno, això ho faig a través, doncs, d'unes, bueno, el que deien de les finestretes, d'una persona que vaig conèixer amb una fundació de Mallorca, que vaig entrar amb ells, que em van demanar que si podia entrar amb ells, i vam anar a donar menjar i ajuda en centres doncs de nens amb problemes psíquics, que va ser una experiència duríssima, molt dura. Jo sempre... és de les coses més dures que he viscut mai. I a través d'una de les persones que ens van ajudar, ens van acompanyar i ens van fer de traductors, aquesta persona, doncs, a més, sabia l'espanyol i em va dir que estaria encantat d'acompanyar-me en aquesta nova... tasca d'adentrar-me i portar ajuda en allà i veure les conseqüències més reals de la guerra del dia d'avui, no?
Has entrat també en contacte amb altres entitats d'aquí, de la ciutat, que potser també, doncs,
és que costa,
podrien ajudar?
Costa, m'agradaria fer-ho i amb això estic ara, no?, d'intentar... doncs posar-me en contacte amb entitats, organitzacions que puguin ajudar. Doncs pensa que és que molt poca cosa, és que a vegades penso, ui, és que necessita molts diners. No, si és que molt poca cosa, fas molt. O sigui, amb $450 pots aconseguir baixar un autocar ple de refugiats que venen de diferents llocs de ciutats amb guerra que cada dia bombardeja fins a Polònia i d'allà portar-los a diferents llocs. O sigui, et dona per tot això. O sigui, dius, clar, el nivell de vida allà és més baix. Ostres, no és tant, no és tant. Llavors, jo he aconseguit amb poc més de 2.000 i poc euros de fer 5 viatges amb autocars. Jo he anat amb un, evidentment jo no puc anar amb tots, no? Però, per exemple, demà mateix en surt un altre que s'ha publicat pel Facebook i això, doncs, bueno, que posa un patrocinador jo no és patrocinador de res. Al final són els ajuts que entre tots aconseguim i jo només sóc la veu visible, no? Llavors, bueno, es va fent això, però és clar, necessita ajuda mínimament econòmica, això no és impossible, no?, de poder fer.
Per la gent que ens escolta, que se'ns acaba el temps, també, Jordi, què poden fer si et volen ajudar?
Doncs mira, jo et donaré un número de compte, vale? Si volen ajudar, encara que siguin amb imports molt petits, la suma d'imports molt petits s'ajuda molt. És una compte del Banc de Sabadell, que és el ES-07-0081-0073-1900-0205-9011. I en allà està el meu nom al compte i ajut a refugiats a Ucraïna. I a partir d'aquí, això ho portem a la fundació aquesta, que és la que gestiona tot això dels autocars.
Com es diu la fundació, també, per la gent?
Mira, la fundació està a un poble que es diu Herbiesovo, que és molt difícil de pronunciar. I el nom de la fundació sóc incapaç de dir-vos-el.
Però que busquin també, si no, per Facebook.
Correcte,
digues quin és el
correcte.
Facebook també teu.
El Facebook és Jordi Andreu Folch, i ja en trobareu tant a Instagram com a Facebook, però la pàgina de Facebook que tenen ells és que és impossible perquè estan amb lletres d'ells i és impossible de pronunciar. Llavors.
Però així també la gent pot buscar, googlejar i veure també,
correcte,
no, la veracitat, sí, d'aquesta entitat.
Correcte, i
també
veuran les meves històries i veuran que és totalment real i que bueno, i que seguim treballant per ajudar més, si podem.
Doncs Jordi, que tinguis molta sort en el proper viatge i moltes gràcies per explicar-nos com intentes, no?, amb aquests petits gestos també canviar la realitat i el dia a dia, no?, d'aquestes persones. Que vagi molt bé, molt bon
dia. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.